Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
Bona nit, un altre dimarts i un altre estil, i avui és l'estil d'una persona de moltes aficions, una persona que li agrada la fotografia, li agrada el dibuix, la pintura, la natura, la dedicació a la natura, el golf, l'esport. Amb nosaltres aquest vespre en Jordi Serra Clariana. Bona nit, Jordi.
Hola, molt bona nit.
Nascut ara fa 72 anys, ja, no?
72 anys, el novembre del 49, és a dir, aquest novembre en farà 72.
A Sant Feliu del Racó.
A Sant Feliu del Racó.
Què vol dir formar part de Sant Feliu del Racó?
Jo dic amb la gent que parlo que jo vaig tenir la sort de néixer a Sant Feliu del Racó. I dic la sort perquè em va permetre viure una natura que malauradament avui no tenim ja, que en aquell temps, un temps de postguerra, doncs la natura la vivies i la paties. Vull dir, el fet d'estar en un poble, vull dir, la gaudies per un cantó, la paties per un altre. Hi havia bastanta escassès de coses, és a dir, bastantes privacions, però per contrari, la natura et donava coses, et donava... Doncs jo aquella època, com molta gent de poble, doncs caçàvem, pescàvem per menjar, no pas per esport, eh? I em van... això dius, home, no és cuidar la natura, que s'ha de pescar, no? Però això ho vam fer mentre vam tenir necessitat i al final, doncs, ho vaig acabar abandonant, diguéssim, eh? I per intentar cuidar-lo una miqueta més.
Però a Sant Feliu, a veure... estàs parlant d'un Sant Feliu que no és el Sant Feliu d'avui.
No, malauradament no és el Sant Feliu d'avui. Vull dir, com no és el país que tenim de fa 70 anys enrere, en general, no? Vull dir, aquella època es cuidava el camp, els camps estaven cuidats, els boscos estaven nets, bueno, la gent, hi havia una activitat en els pobles que avui dia no hi és, hi havia vinyes, es feia la verema, tot això ha desaparegut, no? I això ho he viscut de petit, he tingut la sort de viure de petit, i m'ha quedat aquesta impremta de pensar doncs, que això, fins i tot pensava que es podia recuperar, ho he donat per perdut, evidentment això no es pot recuperar.
De totes maneres, insisteixo, A Sant Feliu, el Sant Feliu del que em parles era un Sant Feliu petit, petit.
Molt petit, sí.
Un nucli entorn de, diguem, de l'església, pràcticament.
Mm. Sí, sí, sí.
I llavors ha anat creixent i expandint-se...
Ha fet les urbanitzacions, sí, sí. Ha anat creixent. En aquella època érem, no sé, molt pocs habitants, ens coneixíem tots, vull dir, fèiem les festes en conjunt, vull dir, era una vivència molt diferent a la d'ara.
Llavors, com es vivia la separació, diguem... perquè això es devia notar molt més que no pas ara, la separació en castellà, en aquest cas.
Bueno, aquells moments era una pedania, hi havia un ball de pedani, i es vivia d'una forma, bueno, doncs, diguéssim que hi havia una certa vincle a través d'aquesta pedania, no? Però, sí, sí, inclús la distància física es notava. Un exemple va ser les nevades del 62, doncs, bueno, ens vam quedar allà aïllats, de forma que vam haver de fer un camí en pales fins a Castellà per venir a buscar el pa, perquè allà no hi havia possibilitat de tenir pa. Pa i altres queviures, no? Vull dir que sí, hi havia una distància física i una distància, doncs, d'organització, diguéssim, eh? Però, bueno, la portàvem prou bé, eh?
Perquè em parlaves que pràcticament fins als 10 anys tu vas anar a l'escola de Sant Feliu.
Exactament, a l'escola de Sant Feliu, sí, sí. A casa meva van tenir la visió de que doncs, allà no m'hi podia quedar i em van portar aquí a Castellà amb els problemes que comportava això per un nen als 9 anys vaig venir aquí, perquè doncs, a les escoles evidentment no hi havia menjador, els meus pares treballaven i jo vaig haver de buscar un posto per dinar, perquè és clar, si no, doncs no podia venir, i vaig començar a dinar al bar de Sant Jaume, i aquí vaig passar-hi molts anys dinant al bar Sant Jaume. Bueno, vull dir que vaig estar els 6 anys que vaig estar aquí a Castellà, doncs vaig estar donant d'un posto cap a l'altre per dinar, no?
Allà a l'escola eren molts infants, éreu?
Sí, aquí a l'escola que anava jo, que era el mestre Pla.
No, em refereixo a Sant Feliu.
Ah, Sant Feliu potser érem una vintena, o sigui, una vintena, però tots barrejats de diferents edats.
Sí,
allò
sí.
Era una miqueta complicat de portar, diguéssim, eh? Estava tot barrejat allà, amb una dona que feia el que podia, però vull dir, no era puesto per...
Actualment encara hi ha algun poble, no diria molts, però algun poble que sí que... que encara fan aquest tipus de classe diversa, sí, perquè és clar.
Però jo penso que els professors o professores són diferents, vull dir, l'educació ha canviat moltíssim. El que hi havia era una dona que tenia voluntat i prou, vull dir, és clar. Donava el que donava, diguéssim.
Bueno, el tipus d'ensenyament també que
de l'època, bueno, sí.
Llavors vas venir aquí el mestre Pla?
Sí.
Amb el senyor Miró, entenc.
El senyor Miró, exacte, sí. Vaig venir aquí a fer batxillerat, vaig fer batxillerat i revàlida, que es feia aquella època, i aquí vaig acabar aquí, perquè, bueno, vaig veure l'obligació de posar-me a treballar.
Estem parlant del batxillerat elemental.
Elemental, sí.
Que als 14 anys s'acabava.
S'acabava als 14 anys, sí. Vaig fer una revàlida i bueno, sí. Als 14 anys s'acabava i als 15 vaig posar a treballar, vol dir que...
Però llavors, treballar als 15, què vol dir que feies?
Vaig entrar de grum, de botones, que, bueno, que em deien abans de botones, amb una entitat de crèdit. I bueno, vaig començar aquí, vaig estar-hi 42 anys.
I com s'avança amb una entitat de crèdit en aquell temps?
Si no tens padrins, que és el meu cas, que no tenia padrins, doncs a base de, bueno, de voluntat, de voler-te de fany de superació, d'estudiar també, perquè en aquest cas l'entitat et facilitava una sèrie de cursos de formació, i si tu tenies dues opcions, jo em dedico, doncs, a estar allà al mostrador i senyora el seu canvi, i s'ha acabat, no? O si volies prosperar, jo la vida sempre he sigut una persona lluitadora, he intentat doncs defensar-me la vida, i vaig anar escalant llocs fins a arribar a un cert nivell dintre el banc.
Per tant, vol dir que una mica els estudis, diguem, de comptabilitat els vas anar fent a mesura que anaves treballant.
Exacte, el vaig fent a mesura que anava treballant, sí, això t'ho facilitava l'entitat, i si tu t'hi volies apuntar, doncs et anaves formant, diguéssim, fins a, inclús, doncs, a cursos per parlar en públic, en fi, anava fent, doncs, formant.
Però com vas aconseguir entrar llavors en una entitat bancària?
Ah, no, això feia un examen, era molt senzill aquella època, vull dir, en primer tot hi havia molta necessitat de personal, aquesta és la primera. Aquesta era una entitat que estava creixent, era petita i estava creixent, i necessitava molt de personal. Llavors, bueno, feies un examen bastant senzillet, diguéssim, i ja està, i a treballar. Llavors ja dic, un pic que estaves a dintre, tenies bastants camins per fer, i cadascú escollia el seu.
I fins aquí, fins on vas escalar, per exemple?
Doncs em vaig jubilar, que era cap de zona de banca d'empreses del sector de Granollers i, bueno, del Vallès Oriental.
Per tant, déu-n'hi-do l'activitat.
Sí, tenia, sí, jo diria que inclús un pèl massa i tot, però bueno, sí, vaig anar pujant d'escalafó i bé.
Però, esclar, arriba un moment que dius, bé, i ara em jubilo i tinc tota una perspectiva encara per endavant.
Sí. Jo, com que mentre treballava, doncs, tenia moltíssima activitat, perquè doncs, jo em posava a treballar a les 8, però a les 7 ja sortia de casa, perquè si tenia la seu a Granollers l'últim temps, i doncs tenia quasi bé una hora de camí, no?, 3/4 d'hora. Doncs jo em posava a treballar quan sortia, perquè sortia i començava a anar ja al cap, ja començava a funcionar. I arribava a casa no mai més tard de les 7, o si podia mai més tard de les 7 del vespre, però vull dir, clar, eren moltes hores allà, dinava amb clients, dinava amb empleats, vull dir que era una activitat intensiva. Dissabte i diumenge lliurava, això ho tenia sagrat, el dissabte encara que es treballés jo no hi anava mai, els últims anys, per almenys. I quan vaig decidir de jubilar-me, que vaig fer diversos intentos de jubilar-me o de fer una jubilació anticipada, però tot em deien que no, al final vaig aconseguir, i vaig fer una llista de coses a fer, perquè em pensava, ostres, la gent dirà, oh, no t'avorriràs, no sabràs què fer, i doncs vaig fer una llista de coses per fer, i el curiós del cas és que portava 2 o 3 anys jubilat i encara no em havia deixat cap de la llista. I això em va començar a preocupar, dic, vas començar a agafar la llista i a deixar-ne.
Vol dir que tenies prou ocupacions?
Sí. Tenia prou altres coses que m'ocupaven, que el que jo havia fet, doncs, com a llista per fer, doncs no acabava de posar-m'hi, no? Una era la pintura, jo sempre havia dibuixat de sempre, però la pintura feia veritables desastres. Ho havia intentat algunes vegades i no me'n sortia. I llavors, parlant amb un bon amic que tenia castellà, que és pintor professional, diguéssim, és un bon pintor, Miquel Torrecillas, pot dir el seu nom, doncs em va dir, perquè vens aquí, fem unes classes, això, i vaig començar així a fer classes amb ell, i un cop a la setmana o dos, doncs, ara els anem els dijous, i si no, un dissabte al dematí, doncs sortim a pintar fora, i, bueno, i m'ha anat introduint en aquest món de la pintura, de la pintura a l'oli, que, bueno, té els seus secrets, diguéssim, i que jo no tocava en absolut.
I llavors això ha estat una afició que més o menys has anat realitzant.
Sí, encara ho faig, això encara ho faig. No és que sigui una cosa que m'obsessionis. Jo tinc moltes petites aficions, però cap que m'obsessioni molt. Potser el vincle que les uneix totes una miqueta és la fotografia, perquè si faig viatges ho fotografio, si amb la família faig retratos de la família, doncs això vaig, ho vinculo una miqueta a la fotografia, però una afició que m'absorbeixi moltíssim no en tinc cap. És a dir, pinto, dibuixo a ratos, per exemple, la vaig dibuixar molt durant la pandèmia, però llavors ho abandono durant un temps. L'època dels bolets, doncs, em centro en el tema dels bolets, vull dir, a l'època dels espàrrecs vaig a buscar espàrrecs, vull dir, em vaig adaptant en funció, llavors també tinc molta feina a casa, tinc un terreny bastant gran, amb molts arbres fruiters, que, bueno, que ara cauran fulles, s'han de recollir fulles, doncs s'han d'esporgar, a l'època de la fruita doncs, no la puc aconseguir, i fem marmelades, bueno, esclar, sempre tinc distracció, aquesta és la veritat.
Bueno, per tant, vol dir que pel que fa al temps, el tens ocupat.
El tinc totalment ocupat.
I llavors això, de totes maneres, són activitats, algunes d'elles, anava a dir, molt silencioses.
Sí, bueno, és que jo soc una persona molt solitària. No necessito massa de gent al meu voltant, aquesta és la veritat. Tinc la meva senyora, que m'acompanya, que és perfecta, però vull dir que, per exemple, ella encara va a la universitat i fa els seus pinitos, i a mi ja m'està bé que tingui unes hores també lliures, perquè ells cadascú fa una miqueta el seu tarannà, no? I jo soc una persona que, com que m'agrada estar fora, vull dir, m'agrada estar a l'aire lliure i això, doncs, bueno, cada vegada em canso més, cada vegada em costa més, vull dir, i ara no em puc enfilar gaire les escales, doncs, bueno, doncs he agafat una pèrtiga d'aquelles per tallar amb una pèrtiga i em vaig espavilant, vull dir, no?
Perquè, esclar, quan deia que activitat silenciosa, perquè estem parlant d'entrada, doncs, esclar, arbres fruiters, em parlaves de natura, de dibuixos, vol dir gairebé silenciosa i amb un to de contemplació, fins i tot, no?
Sí, 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 no és, a veure, soc una persona que m'agrada el tema de contemplar la natura de per si, vull dir, jo he anat a vegades, em vaig a caminar, em vaig a la rocassa, hi ha un posto que em puc assentar i em poso allà a mirar la mola, que l'he vist mil vegades, però m'és igual, m'assento allà i escolto els ocells, miro el temps, miro en fi, m'observo, no? Una cosa que m'agradava molt, que ara no la faig tant, però que la feia de més jovenet, és els dies que d'hivern que plovisquejava o feia una miqueta d'aigua neu, això, doncs jo m'equipava bé, em posava una capellina i m'anava a caminar, perquè el silenci del bosc quan neva, quan plou així és lleuger, és espectacular, diguéssim, és una sensació que, bueno, que m'ha agradat sempre.
Per tant, pel que veig, aquesta sensació de no fer res o de gaudir del no fer res...
Sí, no, diguéssim que és una sensació que m'agrada, però que per malauradament no la puc fer massa, perquè doncs, sempre tinc activitats per fer. Aquesta
me n'has parlat de dues ja, eh? M'has dit lo de caminar sobre la neu,
sí.
quan plovisqueja.
Plovisqueja o fa aquella...
És aquest dolç, gaudir d'aquesta dolç.
Sí, sí.
I l'altre és contemplar la mola, em
sí,
deies, no?
Sí, sí, vull dir que, bueno, i anem a caminar amb uns companys i això, però vull dir que la veritat és que, per desgràcia, plovisquejar on abans fa poc, últimament, aquest últim any ho fa poc, tampoc ja tinc l'energia que tenia abans, no?, que sortia de casa caminant i m'anava fins a la mola. Ara doncs, ja vaig amb cotxe un tros amunt perquè ja fins a la mola potser no hi arribaria, no? Vull dir, sí que hi arribaria, però que hi arribaria més cansat, no? Els anys no perdonen, això està claríssim.
Però em parlaves també de l'esport, no?, que l'esquí, el golf...
Sí, a veure, de jove ja em vaig aficionar bastant a l'esquí quan encara no estava tan de moda, vull dir, llogant equips i fent d'això, i vam anar molt a esquiar, doncs amb els meus fills també. Però va arribar un moment que, bueno, que per diferents circumstàncies, bàsicament una perquè quan em vaig divorciar i al cap d'uns anys em vaig tornar a casar, amb la meva actual parella, doncs no li agrada el fred, és una persona que això del fred, i llavors doncs això ja no casa bé amb un tema com l'esquí, no? que segurament que tenies fred. No? Llavors, si pots fer altres coses, com jo que li agrada molt el bosc i els bolets, doncs ho he canviat pels bolets, vull dir, no tens que centrar-te en una cosa si no pots fer feliç a l'altra, no? Això està clar. No?
Aquests dos esports que em parlaves, l'esquí i el golf,
sí,
són també esports solitaris? No,
no. L'esquí sí, pot ser més solitari, l'esquí pots esquiar sol i no, i a més, l'esquí tampoc pots parlar massa amb els que esquien al teu costat, no? El golf no, el golf nosaltres jugàvem un campionat de Catalunya de parelles i jugàvem una parella amb un noi que jugàvem els dos junts, i ho dic que sí, aquí hi havia conversa i amb els altres, jugàvem quatre, diguéssim, no? Dues parelles i sí, aquí hi havia conversa i sortíem i anàvem a dinar o anàvem a fer el vermut, sí, aquí hi havia més conversa, diguéssim.
Bueno, així una mica com els ciclistes, no?, que acaben fent un bon esmorzar.
Sí, sí, amb això també. Els això era important, també. Sí, els golfistes també, també, també.
Bé, anem situant una mica, recordem els nostres oients que estem parlant amb el Jordi Serra, que és el nostre estil d'aquest vespre. I llavors, a l'hora de definir-te una mica el teu caràcter, deies, soc una persona treballadora, honrada, tossuda.
Bé, això és com em veig jo, eh? Esclar, un intenta reflexionar de com és, i això és com em veig jo. Treballador sí que ho soc, he treballat sempre, i ho faig ara encara que sigui en diferents activitats, no? Honrat ho intento ser-ho. No sé si ho aconsegueixo i si la gent ho veu així, no? Jo ho intento ser-ho. Bueno, i són traces del meu caràcter que penso que les tinc així. Ja dic, a vegades la gent no et veu ben bé com ets, perquè jo soc una persona més aviat seriosa, d'aspecte seriós, i quan la gent que el coneix diu, no, si tu no ets seriós, bueno, esclar, però m'has de conèixer, perquè el meu aspecte inicial és de persona seriosa, sí, reservada. Això potser ho ha fet la feina. La feina que vaig tenir jo, pues, et fa que sempre estiguis amb una, com si diguéssim, a la defensiva. Perquè, doncs, bueno, doncs, la gent ve a intentar buscar, doncs, els seus diners, les seves propostes, això, i tu estàs sempre una miqueta a la defensiva. Això potser em va fer ser més caut, més reservat, diguéssim. No sé exactament si va ser això o què va ser.
Un reservat vol dir que d'entrada no ets una persona que de seguida et posaràs a xerrar, a riure...
No, i... No. Per tot m'agrada conèixer una miqueta qui tinc d'interlocutor, és a dir, amb qui estic i selecciono una miqueta amb qui estic, i bueno, llavors, doncs, sí, em pica, em sento còmode, em puc obrir el que faci falta.
Bé, nosaltres farem una primera aturada per escoltar a Cathy Melua,
sí.
Amb la primera de les cançons que has escollit.
Molt bé.
Estem escoltant a la Cathy Melua, que sí. És la primera de les cançons escollides. Què t'aporta aquesta cantant?
Bé, més que res, és el, més que la cantant m'agrada com a veu i com això m'agrada, però és el títol de la, és el motiu de la cançó, no?, que diu 9 million bicycles in Beijing, no? 9 milions de bicicletes a Beijing. I això em porta a que vaig estar a Beijing fa 26 o 27 anys i vaig poder tenir la sort de veure aquell Beijing de bicicletes, que avui dia és impossible de veure això. Avui costa veure una bicicleta, avui dia a Beijing, suposo, per el que veig amb els reportatges i això. I vaig conèixer un Beijing molt diferent del que suposo que és ara, i això em recorda doncs, aquella època, diguéssim. No?
Un record d'època.
Un record d'època d'un viatge que vam fer a Xina, doncs, que vam veure a Xina. Vale, unes quantes ciutats de Xina, perquè Xina és tan gran que, esclar, que pots veure unes quantes ciutats i s'ha acabat.
Ets una persona d'escoltar música?
No massa, no massa. No. M'agrada algunes músiques en concret, però no soc massa d'escoltar música. M'agrada més la música de fora, o sigui, la música dels ocells, dels sons de la natura, que no pas la música enllaunada, diguéssim. No? Escolto algunes vegades perquè la meva senyora sí que posa molta música, llavors a vegades m'obliga a escoltar-la, no? Perquè estàs a casa...
Te la trobes.
Me la trobo, diguéssim. Però jo posar-me a sentar-me a escoltar música, doncs no. No és que no tinc el temps, la veritat és que sempre tinc alguna cosa o altra per fer, no? No.
Però en algun moment et deus aturar, no?
Sí, m'aturo, sí. M'aturo per veure les notícies de la televisió, però em poso molt l'ordenador, doncs toco fotografies que faig, retoco coses, vull dir, bueno, sí, sempre estic fent alguna cosa, no, quan estic assentat.
Ser un home que depens, almenys de la impressió que dona, depens més de tu mateix, és una persona disciplinada d'horari, de tenir uns horaris, de seguir-los?
Sí.
O no? O cada dia és diferent?
Bueno, jo el que sempre dic, em diuen què faràs avui, dic no ho sé. Aquesta és la veritat, no ho sé, no tinc una preparació, si hi ha alguns dies que sí que ho sé, per exemple, el dia que vaig a pintar, sí que haig d'anar a pintar, o si tinc alguna reunió política, doncs també.
O sigui, però no tens unes feines fixes, per entendre'ns.
Tinc una sèrie de feines que les puc anar, que no són d'allò d'aquell moment, d'aquella hora, no? I en tinc algunes que sí, però les de més les vaig fent a la meva aire. El que sí tinc és una hora de llevar-me bastant fixa, perquè suposo que el cos m'ha acostumat a un horari durant els anys que he treballat, i no dormo més temps que aquell, vull dir, puc fer una miqueta el mandra, però la veritat és que no, que em desperto sempre més o menys a la mateixa hora. Llavors, doncs, em llevo d'hora i, bueno, i d'hora. A veure, ara si llevant, doncs, entre el 7, 2 quarts de 8, no em llevo més d'hora que això, Però vull dir, sí, tinc uns horaris, i d'anar a dormir, vaig dormir bastant tard, aquesta és la veritat, vaig dormir no abans de les 12, Aquesta és la realitat. Sempre faig alguna cosa per entretenir-me per allà a casa.
Però veient, estem parlant, jo, almenys la pregunta és per dir, és una persona bastant ordenada pel que fa a ritme horari, per exemple.
Sí, el tema d'horari, sí, l'hora de dinar sóc bastant puntual amb l'hora de dinar, sóc bastant maniàtic amb dinar al voltant de les dues, sopo d'hora, entre 7 i 8, vull dir que sí, tinc uns horaris més o menys marcats, Llavors, per les feines que faig de casa, no, perquè són feines que em pots fer de més i de menys, i si no, hi ha dies que potser pues, físicament no trobes massa fi, i dius, bueno, pues, això ho deixo per un altre dia, Però sí, les feines que tinc sí que les haig de fer, però no tinc un ordre ni una prioritat, diguéssim.
Deies que eres una persona conformista.
Sí, estic bastant conforme amb la vida que he tingut, vull dir, no em vejo grans coses, diguéssim, penso que viu d'una vida prou correcta i no em conformo amb el que tinc, vull dir, no sé, potser hi ha gent que té altres aspiracions, jo em conformo amb el que tinc. He fet el que m'ha agradat, he viatjat moltíssim, que és una de les meves aficions, hem viatjat, vull dir, en coneixem 50 i pico de països, vol dir que això, vol dir que has corregut bastant. I és que és una de les grans aficions que tenim conjuntes, vull dir, perquè a vegades tens aficions que és només d'una o de l'altra. En aquest cas, amb la meva parella tenim aquesta afició conjunta, ella abans viatjava per feina, ara viatja per plaer, i bueno, doncs, jo he viatjat sempre per plaer, vull dir que ens hem trobat.
Llavors, com s'estructura un viatge així per plaer? Vull dir, visitar un món?
Bàsicament, quasi bé tots els monto jo. Per això m'entretinc molt amb els ordres d'això, els monto jo normalment. A mi m'agrada doncs, estructurar un viatge, és a dir, pensar-lo ja d'abans i el que vull veure, el que vull fer.
Situem-se, per exemple, en un país que hagis visitat i com t'ho has plantejat?
No sé, per exemple, als Estats Units, per exemple, no? Doncs, als Estats Units he anat a una costa i a l'altra en diferents ocasions, o al Canadà, a costa oest, a costa est, però bueno, per tot, buscar uns vols, uns dies per anar-hi. Normalment viatgem dues parelles, una altra parella, uns altres amics, que fa 20 anys que viatgem junts cada estiu. només l'estiu, l'hivern veig amb uns altres, vull dir que ens anem canviant amb això. Però amb aquests que veiem a l'estiu, doncs, ells ho deixen a les meves mans, jo què faig, busco uns dies que ens vagi bé, però tot concret uns dies que ens vagi bé. Normalment són uns 15 dies, dues setmanetes, això a l'estiu. Llavors, doncs, busco els vols, quan tinc els vols tancats busco els hotels, faig la ruta que em vull, que més o menys que vull fer, que vull veure, i tanco els hotels i bueno, amb un cotxe de lloguer, que normalment llogam el cotxe al propi aeroport i el tornem al propi aeroport, perquè així no tens problema. I ho fem així, així hem recorregut molt el món. Per exemple, l'últim viatge que hem fet llarg no l'hem pogut fer així perquè vam anar a Jordània, i Jordània és un país una mica també és complicat per moure't per allà, no? I bueno, en aquest cas vam fer-ho amb un viatge, diguéssim, privat, entre cometes, un viatge que vam agafar un conductor i vam anar els quatre amb un conductor, diguéssim, el que ens va portar per un cantó o l'altre. No conduíem nosaltres, diguéssim, però no anàvem amb un autocar. Una tracció de l'autocar ens mereix una miqueta anar amb l'autocar. No? Potser hi haurem d'acabar anant al final, però mentre puguem ens ho anem fent així. Ara, per exemple, ens anem, si tot va bé, el dia 1 de desembre, d'1 al 5, ens anem a Múnich. I bueno, doncs ja tinc muntat allà, jo faig els viatges i els escric i tot, escric el que farem cada dia, i llavors a vegades no ho fem, vull dir, a vegades canviem, però almenys sabem què hem de fer en cada moment, perquè el fumut és que estigui allà, sortís de l'hotel, bueno, avui què fem? Doncs podem fer això, 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 i amb això m'entretinc, m'ha agradat sempre, i bueno, és una de les meves aficions, muntar els viatges aquests.
Per tant, vol dir, ja tenen un guia segon,
sí.
un planificador de viatge.
Sí, llavors, això ho comentem abans, comentem la parella que sortim, comentem està bé això, què et sembla, i volem incorporar alguna cosa, volem treure-ne alguna. Tampoc el seguim, doncs, intentem seguir un ordre, perquè si no, és un caos, Sobretot perquè tenim hotels llogats en puestos determinats i, per tant, has d'anar-hi aquell dia, s'estan allà, no? Vull dir que... Llavors la ruta la tenim bastant clara, quan l'hem consensuada la tenim bastant clara. Ara, llavors, doncs, veure això o veure allò, doncs podem fer de més i de menys, o si ens sembla que un post ens agrada més, doncs podem quedar allà unes hores més que com una altra, no? Però és bo tenir, per almenys pel meu tarannà, és bo tenir una guia de què has de fer, diguéssim.
Estades en ciutats o també és molt recorregut aquí i allà?
Bueno, estades en ciutat, nosaltres fèiem tres tipus de viatges, fèiem perquè ara últimament amb això de la pandèmia no fem res, no? Però fèiem una sortideta de 3 o 4 dies o així, als voltants de Setmana Santa, no per Setmana Santa si podíem, mentre treballàvem sí, per força, perquè tenies els dies que tenies de vacances, no? Però la que hem estat fora del món laboral, doncs hem intentat fugir de les dates aquestes tan significatives, no? I fèiem una escapada per Setmana Santa, bàsicament a una ciutat, vèiem un parell de ciutats. Llavors fèiem una sortida més gran a l'estiu, normalment pel mes de juny, primers o a finals de juny, i una escapada per Nadal, als voltants, una miqueta abans de Nadal, vull dir, els primers de Nadal, de desembre, vull dir, per poder veure mercats de Nadal. És una de les aficions que tenim, és veure mercats nadalencs. I això ens hem recorregut, bueno, jo diria que a mitja Europa anant de ciutats puntualment. Això sí, fer una ciutat com farem si Déu vol aquest any, diguéssim. I va,
és com dir, m'interessa veure la Fira de Santa Llúcia d'una ciutat
exacte,
o d'una capital europea.
Exacte, sí, sí. Les fires
o l'ambient nadalenc.
L'ambient nadalenc, sí. Les fires, nosaltres que hem voltat bastantes, les fires que hem trobat més interessants o que es viuen més són les alemanes. A Alemanya viuen molt al carrer, el disfruten molt aquesta època de l'advent, no? I doncs surten molt i la gent doncs, fa molta vida al carrer i en els mercats, i això. Malgrat hi ha hagut algun insurt últimament en tots aquests temes d'algun atemptat, i això, però bueno, són gent que surten molt. Per contra, altres puestos han sigut més lights, diguéssim, doncs França ho viuen menys, Itàlia tampoc, vull dir, en canvi, doncs, a Alemanya sempre hem trobat ciutats que les hem gaudit moltíssim. També haig de dir que vam fer una escapada per Nadal a Nova York, i Nova York al desembre és una meravella, és un regalet.
Quan parlàvem de defectes deies una mica malcarat.
Bueno, tinc un caràcter sorrut, em diuen, sí, un caràcter una miqueta així, espès, Soc molt desmemoriat amb la gent, a vegades algú no recordo qui és, i per no fer el ridícul no li dic res, vull dir, soc bastant despistat. També he conegut moltíssima gent en la vida pel tema laboral i això, llavors em fa que algú no sàpiga de què el coneixo i em sento com una miqueta com introvertit amb això, no? I sí, tinc un caràcter una miqueta espessot, eh? Però quan la gent m'acaba coneixent, diu, no, home, no ets així. Dic, no, no sóc així, però ho aparento, com a mínim, no? I potser és una curassa que m'he posat per marcar una miqueta de distància, eh? No vull dir que no, eh? Que la vida m'ha anat posant aquesta curassa i bueno, ara no me la sé treure, diguéssim. Eh?
Poder la professió t'ha condicionat.
Sí, sí, penso que sí. Penso que la feina m'ha condicionat a posar-me aquesta curassa de distància, perquè si no, esclar, si no tenia que deixar la clau de la caixa el primer que hagués vingut, no? Vull dir que... Però això m'ho ha condicionat una miqueta, pot ser.
Clar, tu abans em parlaves també que el Torrecillas t'ha ensenyat una mica, diguem...
No, m'ho ha ensenyat tot, no una mica, no.
Tot, les pinzellades que fas en pintura te l'has ensenyat ell.
Tot m'ho has ensenyat ell, sí.
Però també t'agradaria haver estudiat a l'Escola Massana.
Sí, sí, sí. Això va ser una de les meves, diguéssim, poguessin dir, frustracions de la vida, no? Vull dir, jo de jovenet dibuixava, sempre autodidacta, eh? Vull dir, no, i em va semblar que una possibilitat era anar aquí. Algú em va parlar de l'Escola Massana, i va... però, esclar, a mitjans dels... tenia 14 anys, havia acabat els estudis aquí, i anar-me'n a Barcelona, un noi de Sant Feliu, amb totes les proves de combinacions que hi havia de trens i això, i anar-te'n a estudiar una cosa que a casa meva no ho veien com un ofici, diguéssim, no, com una cosa per guanyar-me la vida, doncs m'ho van anar traient del cap, i vaig acabar doncs deixant-ho. Vaig anar un any aquí a l'escola, no sé, Giral, que em van prometre que farien un curs de dibuix, al final va ser dibuix lineal, no va ser dibuix artístic, però vaig fer un curs de dibuix lineal, que també em va servir perquè aquí vaig aprendre perspectiva. O sigui, amb el dibuix lineal aprens perspectiva, veus les màquines, això, ho veus en perspectiva. I vaig aprendre perspectiva, que amb el Torrecilla sempre em diu que jo tinc l'avantatge de que sé dibuixar i donar perspectiva a les coses. Llavors m'hi faltava posar color, que aquí sí que feia veritables pastissos, eh? No me'n sortia, i ara per sort me'n vaig sortint, i la gent diu que ho faig prou bé, jo no sóc jo qui per dir-ho. Si ho faig bé és perquè ell m'han ensenyat bé.
D'entrada, parlar de la perspectiva vol dir que tens ull per veure el panorama, mm-hmm, a primera vista, per entendre's una mica.
No, i quan anem a pintar, ell sempre em diu que quan anem a pintar fora, que això és important, una cosa és copiar, i una altra cosa, quan vas a pintar fora, és molt important, això també posem-ho en la fotografia, l'enfoc, diguéssim, no? Diuen, què vaig a pintar? Vaig a pintar aquest requadre, això. És com si posés un marc en el paisatge, i això és el que vaig a pintar. I això em dona aquesta... m'ho facilita una miqueta aquesta idea de la perspectiva, i, evidentment, si no saps dibuixar, doncs malament, diguéssim, perquè llavors posar pintura, doncs té la seva tècnica, no? Però si el dibuix et falla, llavors no te'n surts, diguéssim.
Has fet molts viatges, però te'n queda un, que és d'anar a la Patagònia.
Sí, aquest és una de les coses que tinc aquí, una espina que tinc clavada, perquè és un viatge amb aquesta parella que sortim normalment, el tenim molt dissenyat, però que a mi m'ho impedeix una sèrie de condicionants. El més important és que tinc la meva mare, que té 99, bueno, 98, em farà 99 al febrer, i que no la puc deixar sola, i que no la puc portar en una residència, no la puc deixar sola. Llavors això fa que anar a la Patagònia vol dir, com fem viatges més curts, ve el meu fill petit i es queda a casa, i si no, i se'n cuida ell. Però marxar un mes a la Patagònia no sóc capaç de fer-ho. I aquest em queda pendent, i no sé si arribaria temps de fer-lo o no, ja ho veurem, no sé.
Escoltem la segona de les músiques que has escollit, que és la suite del Gran Canyón.
Molt bé. Thank you.
Estem escoltant la suite del Gran Canyón, que és la segona de les músiques escollides pel nostre estil d'aquest vespre, en Jordi Serra Clariana. Té a veure amb els viatges, aquesta música?
Sí, té a veure amb els viatges, sí. Això em recorda, doncs, precisament el Gran Canyón, el Gran Canyón del Colorado, no? Que precisament, bueno, estàvem en un hotelet, en un lodge d'aquests, a peu mateix de la riba de la riba del Gran Canyón, però vam tenir l'encert, doncs, diria, d'anar de llogar un helicòpter, o d'anar a buscar un helicòpter, i entrar amb l'helicòpter a la Gran Canya. No? Ens van posar uns auriculars i ens van posar aquesta música, un tros d'aquesta música, diguéssim, de la suite del Gran Canyón, i amb els auriculars impedia sentir el soroll que fa l'helicòpter, que em fa bastant, i el pilot, doncs, que era un pilot de Santander, precisament, doncs ens va entrar allà a la punta del canyó aquest i ens va ficar cap dintre, i va ser un espectacle doncs, que el recordes tota la vida. Són aquells moments que el recordes tota la vida.
Bueno, i per la impressió que devia fer, també.
Per la impressió que feia, però vull dir, entre la música, la impressió, que el tio, doncs, era, el noi aquest era de Santander i va dir, va lluir-se una miqueta, també, no estava allà fent hores de vol, i va tot plegat, va anar molt bé. Llavors, són moments que recordes, que jo dic a vegades, dels viatges recordes només moments, diguéssim, doncs, moments que t'han marcat a la vida, no? Imatges que has vist, coses que havia somiat i que pensaves que potser no veuries i que, bueno, que els has acabat veient. Jo sempre dic que m'havien anat tatxant coses, no? I aquesta última imatge que vam fer, que vam fer a Jordània, doncs Petra, per exemple, és una cosa que, bueno, a mi sempre em havia pensat que la tenia que veure i bueno, i la veritat és que és impressionant, està molt bé. I he vist altres coses que m'han deixat, doncs, bocabadat, no? Per exemple, no sé, doncs els temples d'Angkor Wat de Cambodja, per exemple, és una cosa que jo penso que si pots anar-hi, s'hi ha d'anar, diguéssim, no? Ara, clar, falta que tinguis la possibilitat d'anar-hi, no? I això de la Gran Canya, doncs, em va agradar molt, perquè són aquelles experiències que et marquen, diguéssim.
Bueno, al costat dels grans viatges hi ha una cosa que també no podries renunciar-hi, que és el bon menjar.
Sí, sóc de bon menjar, i a vegades m'hauria d'estar una miqueta perquè, doncs, no, em sobra algun quilo, però, bueno, sóc de bon menjar perquè, a més, m'agrada cuinar, m'agrada anar a comprar un menjar, m'agrada anar a plaça i llavors cuinar. I cuino bastant, no els dies de cada dia, que ho fa només la meva senyora, fa els dies de cada dia, ens ho tornem, dic, no, però si hi ha alguna festa, alguna cosa, m'agrada cuinar. I si és per molta gent, tampoc em sap greu, no? I sóc de bon menjar. Sí. Normalment, si t'agrada cuinar, t'agrada menjar, normalment, eh? Jo sóc de bon menjar, sí.
Però ets d'exquisiteses o més aviat de tipus menjar popular?
No, vull dir, aquesta vida he menjat de tot, eh? He menjat de tot, he menjat hasta balena, he menjat de tot en viatges, diguéssim. Però a casa m'agrada molt el menjar tradicional, diguéssim. I faig, bueno, tinc una sèrie de receptes que algunes les he improvisat jo, altres les he copiat, i les tinc inclús escrites, perquè així, doncs, si no sé ben bé què hi hagi a posar, doncs m'ho miro. I no, m'agrada, però una cuina, diguéssim, una cuina tradicional catalana, per entendre's, eh? Amb algunes sofisticacions, però una cuina tradicional.
Recordes així algun dinar últim que hagis fet amb un grup d'amics i que t'hagis cuidat tu de fer-ho?
Sí, l'últim dinar que vaig fer, ostres, ara no sé ben bé què vaig fer, perquè, clar, però em penso que vaig fer un arròs de verdures i bolets, em penso. I amb uns entrants primer, doncs, unes amanides i uns entrants de torradetes amb foie i això, i de darrere un arròs de verdures i bolets.
Per tant, una de les coses que t'agrada, a part de menjar, és ser un bon anfitrió.
Sí. Jo dic que a mi m'agrada molt donar, diguéssim, soc una persona que intento donar, no sempre rebo, aquest és el problema de donar, és a dir, que a vegades dones i no reps, no? I això, doncs, m'hi he trobat bastant a la vida, amb algun fracàs de què, doncs, m'hi he volcat bastant i no he rebut, no hi ha hagut feedback, que es diu, i no he trobat aquesta resposta. Però, bueno, jo sempre dic a la meva senyora, dic, jo sóc pagès, en el sentit de la paraula, sembro, i a vegades recullo i a vegades no, però és que si no sembres no reculls mai, està clar.
De totes maneres, això de ser una mica l'anfitrió i una persona dedicada a fer un menjar també és una forma de ser-hi allà on estàs, no?
Ah, sí.
Si no, poder faries un paper més discret.
Sí, no, a mi m'agrada l'ambient de gent. També sí que no d'una forma contínua, perquè doncs, també m'agrada la tranquil·litat, però que de tant en tant pugui reunir uns amics, o, per exemple, ara es van reunir, l'últim dinar va ser precisament amb aquests companys que farem aquest viatge, que per primera vegada a l'hivern el farem les dues parelles que anàvem estiu i hivern, doncs ens ajuntem i anem sis aquí a Múnich, no? I vam fer un dinar doncs, una miqueta per de coneixença i de saber ben bé què volíem i això. Vol dir que sí, a mi m'agrada fer amb la família, que també som uns quants, vull dir, o senzillament amb amics. I és una de les meves aficions, diguéssim, fer menjar també. Sí.
Per color, el verd?
El verd, sí, els verds. Vull dir, m'agraden els verds, bueno, no sé, colors. Si pintes, n'hi ha de molts de colors. Però el verd és un dels colors que m'agraden perquè també és un color que trobes a la natura, no? I el verd m'agrada. Sí.
Però el verd també té, com tots els colors, molts
moltes matisos. Gammes, sí, moltes gammes, però sí, diguéssim, no m'agrada el verd militar, diguéssim, o de la Guàrdia Civil, per entendre's, no? Però m'agrada els verds en general, sí.
Per què t'identifiques, almenys així de primera aturada, amb un llop?
Bueno, perquè el llop és un animal bastant solitari. Jo tinc un caràcter fort, eh? Vull dir que si m'haig d'enfrontar amb alguna cosa, m'hi enfronto. I, bueno, potser podria ser molts altres animals, però, doncs, mira, dic el llop per dir alguna cosa, no? Perquè si sóc una miqueta de raça llop, si haig de mossegar, mossego, diguéssim, I por no en tinc. Jo sempre dic que de por me la vaig gastar tota de petit, la por, i de gran no en tinc de por. La vaig perdre tota quan era petit. Vivint a Sant Feliu, els meus pares treballaven, jo venia a col·legi de castellà, tenia 9 o 10 anys, arribava a casa ara l'hivern, que era fosc, una casa que estava una mica apartada del poble, vaig passar tota la por del món, agut i per haver. I me la vaig gastar tot allà, i ara no en tinc. Aquesta és la veritat.
Però avui, parlant de llops, sembla que torna a ser una preocupació per part de ramaders, inclús aquí a Catalunya, no? La part
de... Jo penso que és una mica de comèdia, això. Així. Penso que és una miqueta de comèdia. Penso que tu a mi va bé. Penso que els llops aquí a Catalunya, que sembla que n'hi ha dos de localitzats, dos, eh? Poques ovelles maten. Vull dir, alguna deu matar, però poques en maten, no? I és curiós perquè vaig veure un dia, fa un parell de dies, un programa que parlaven de llops.
Sí, d'això vaig.
I deia doncs, que uns gossos silvestrats havien matat 300 ovelles d'un corral que s'havien entrat allà, les havien apilotonat i s'havien ofegat 300 ovelles amb un corral, dos o tres llops silvestrats, gossos silvestrats. Vull dir, perquè dos llops matin 300 ovelles han de viure molts anys. Vull dir que... Se'n fa una miqueta de més i de menys. Dir, si et mata una ovella un gos silvestrat, no te la paguen. Si te la mata un llop, sí. Ja està aquí, poder leer.
Bé, escoltem a la Maria del Mar Bonet. En tots dos ens equivocàrem.
Sí.
festa quan el desig és prou fort. Fossis tu tal com podies, jo no voldria més sort. Pogués veure lliure i viure, llavors sí que em fora lleu la veu.
Estem escoltant la Maria Mar Bonet, amb Tots dos ens equivocàrem. És la tercera de les músiques cançons escollides pel nostre estil d'aquest vespre, en Jordi Serra Clariana. El motiu, Maria Mar Bonet?
És una cantant que m'agrada moltíssim, que vaig tenir la sort de conèixer-la quan jo feia el servei militar a Palma de Mallorca, i que he anat seguint amb la seva trajectòria. Penso que té una veu fora de les veus líriques, de les millors que he sentit, fora de la lírica. I a més a més té cançons que diuen coses, perquè jo, doncs, amb tots els respectes, les cançons d'avui dia, que tot és xumba-xumba i que repeteixen 10 vegades la mateixa estrofa, no em diuen res. A mi m'agrada cançons que expliquin coses. En aquest cas explica quan ella va abandonar Eivissa, que es va equivocar deixant el seu port, no? I com ella es venia, com Eivissa es venia a pams, no? Doncs, bueno, és una miqueta el que també és una reivindicació del que ha passat amb la Terra, no? Que s'ha anat venent i s'ha anat malvenent, s'ha anat destrossant, s'ha anat trinxant. I és un cúmul de coses, és un cúmul d'aquesta sensació de que estem perdent el món i la d'una cantant que m'agrada moltíssim, que té una veu, doncs, preciosa i que m'agrada pel que diu amb les seves cançons, que m'agrada, senzillament.
Com hem de tractar el canvi climàtic?
Jo penso que no hi som a temps, ja. Penso, malauradament, que no hi som a temps. No hi som a temps perquè el primer món, el que en diuen el primer món, sí que estaríem en situació de potser d'aturar-ho, però el segon i tercer món no els hi parlis de canvi climàtic, parles de menjar, no? I llavors, doncs, jo que he estat per aquests països i veus el que està passant a la Índia, per exemple, no sé, dius, què els expliques a aquella gent si no han de tirar plàstics al riu o si no han de fer... No, jo què sé, si ells cremen els morts i els foten, els mig morts els tiren al gang, doncs, què vols que passi aquí? No? O doncs el riu Mekong, que està ple de porqueria. No? Bé, no, jo penso que és una batalla que tenim perduda. Tenim perduda, ens hi hem posat molt tard, i bueno, si no ens hi ajuda la naturalesa per ella mateixa, perquè sempre dic que si un dia un gran volcà d'aquests, no aquest de la Palma, sinó un gran volcà acaba esclatant, pot refredar el planeta 2 o 3 graus per uns quants anys, no? Però si això no passa, jo penso que és una batalla que la tenim perduda, malauradament.
Per tant, vol dir que haurem d'assumir, o hauran d'assumir,
els nostres
canvis,
sí.
Els canvis que vagin...
Sí, penso que sí, que això serà complicat, el futur serà complicat, perquè hi ha coses que passen que ens hi hem posat nosaltres sols amb tot això, no? I ara, doncs, arreglar-ho serà molt, molt complicat, molt complicat. Poden passar coses, perquè, per exemple, esclar, diuen l'última petita edat de gel, no? Del 1600 o 1700. Això va, bueno, aquestes petites glaciacions es poden tornar a produir. Jo recordo quan vaig anar a Islàndia, vam anar de viatge a Islàndia, al sud d'Islàndia veien moltes meduses a la platja. Jo vaig preguntar-li a un d'allà, com és que hi ha tantes meduses amb el fred que fa aquí a Islàndia? No, diuen, perquè arriba la corrent del golf fins aquí, gira aquí i se n'en torna avall. Diu, i per això porta meduses. Clar, explicava un que la corrent del golf algunes vegades ha girat a l'alçada de Finisterre. Si això torna a passar, doncs la fredorada que vindrà pel nord d'Europa serà espectacular. Vol dir que poden passar coses, però seran, en tot cas, seran coses que farà la pròpia naturalesa, no que la farà l'home, penso.
Serà una mentida, però estem... Cada dia surten notícies d'agressions sexuals.
Sí. Això és un altre problema de la societat que té, jo penso que té diferents enfocs, Una és una espècie de permissivitat absurda, que fa com aquesta noia que ara va passar aquí a Igualada, no? Una noia de 16 anys, en una discoteca fins a les 5 del matí, doncs ja diguéssim que és una miqueta de carn de canó, això és jugar a la ruleta russa. D'acord que això no és un motiu perquè ningú la violi ni li faci cap tipus de... Però és posar-te en un aparador que hi ha tants energúmens sueltos pel món, doncs et pot passar. Llavors jo penso que tota aquesta disbauxa dels botellots aquests i de les discoteques i de la droga que volta per les discoteques, tot això és un caldo de cultiu que fa que passin aquestes coses. I llavors, com que passen, i malauradament fins ara fa poc temps no s'han penalitzat massa, doncs la gent s'hi veu amb cor i moltes vegades amb pesos per la beguda o per la droga fa que no siguin ells mateixos, que coses que potser serens no les farien, en aquesta situació no les fan. I això és el que està passant, així és de clar.
Hi ha manera de regular tot això? Tot
sí, amb disciplina, però també penso que potser ens costarà de posar disciplina. Quan veig la policia corrent davant d'una colla de borratxos amb ampolles de vidre tirant-los i per sobre, no ho entenc. I la gent diu, oh, és que això no es pot parar. Dic, això és mentida, això és mentida. Hi va haver una sala al Congrés americà que hi havia una massa de gent allà, doncs, bueno, que semblava que es tenien que menjar el món, i un guardaespatlles va fer un tiro per la finestra i va matar una noia. No es va equivocar, li va tirar expressament al cap, perquè era un professional, vull dir, no anava a ferir-la, anava a matar-la. Però em va dir que matava el cap més, es va acabar allà. Vull dir, no vull dir que s'hagi de ser tan violent, però vull dir que una cosa s'ha de fer per intentar aturar aquesta dinàmica de que sembla que tot s'hi val i que entre abans que et parava la Guàrdia Civil i deies que jo penso i et fotien dues hòsties perquè no podies pensar, doncs ara hem passat a l'altre extrem, hem passat a una disbauxa que tot s'hi val, no? I ho veig complicat també. Potser sóc una mica pessimista, no sé.
Anem a la recta final, que són preguntes i respostes, tenim encara uns minuts. Què en penses? Com som les persones, en general?
Som aïllats, vull dir, vivim amb una pròpia, dintre una bombolla, vull dir, no ens preocupem del que passi al costat.
Som una mica cargols?
Sí.
La família?
La família, doncs, com tot. La família se t'imposa, els amics els tries. Vull dir, la família tens de tot. Ja dic, és una persona divorciada, tornada a casar. Vull dir, per tant, ens va.
Aquí el poble castellà és un poble que hi ha forces entitats. Mm. Vull dir, quina opinió et mereixen les entitats?
Bueno, les entitats passen diferents èpoques. Jo estic a l'ANC, estic a Òmnium, estic a Esquerra Republicana, estic una miqueta a tot arreu on m'agrada estar, diguéssim, no? I passen diferents èpoques. Vull dir, jo penso que hi ha èpoques de més eufòria i èpoques de menys. No? Jo intento estar una miqueta a tot arreu, diguéssim, a tot arreu que m'interessa.
El poble?
El poble també està una miqueta abandonat, també està una mica doncs, deixat de la mà. Es fan coses només de cara a les eleccions i res més. Vull dir, no? Penso que s'haurien de treballar més coses.
Tant ja no et parlaré de la política, doncs.
Política, jo sempre dic que política ho és tot. Hi ha gent que diu que no és política, dic mentida. Política ho és des que et lleves. Vull dir, tot el que fas és política. Serà política reconeguda o no reconeguda, vull dir, militant o no militant. Jo sempre he militat en algun partit polític i penso que política en fa tothom. Aquesta és la realitat.
La religió?
Religió no, gràcies.
El món?
El món és una bola que ara és de colors i aviat serà vermella.
L'amor?
L'amor és passatger. L'amor és... penso que l'amor... dura un temps i llavors l'amor, si no es substitueix per estimació, no és res.
La mort?
La mort, de moment no em fa por, però suposo que quan la vegi a prop sí que me'n farà.
La felicitat?
La felicitat és relativa. Jo penso que no hi ha ningú que sigui feliç plenament. Tens puntes de felicitat, tens xispes de felicitat a la vida, però felicitat plena dubto que la tingui ningú.
Una opinió sobre el voluntariat?
Penso que és necessari, tot i que hem tingut algun desengany amb això, perquè també he estat amb una ONG que es deia Viatges i Més Lleure Solidari, que fèiem donacions a projectes solidaris. No m'estendré aquí, però hem tingut algun fracàs amb això. Vull dir que voluntariat n'hi ha de bo i n'hi ha de dolent, com a tota la vida.
Si tinguessis diners...
Que no tinc. Que no tinc. Tinc els justos per viure, diguéssim. Si tingués diners... No he tingut mai aspiracions de tenir molts diners. No sé què faria, perquè mai n'he tingut molts. He viscut bé, a la vida he viscut bé, però no he sigut mai milionari. Vull dir que no m'ho he plantejat.
Quines són les teves rutines?
Les meves rutines és esmorzar sentat i parlar amb la meva parella. És el moment que tenim per parlar mentre esmorzem. És un esmorzar una miqueta llarg. I després dedicar-me a les meves coses, que sempre en tinc frotes d'eques per tocar.
A qui escriuries una carta?
No escric massa... L'última que vaig escriure va ser amb el Oriol Junqueras, quan estava a la presó.
Un poble per viure que no sigui castellà ni Sant Feliu del Racó.
Que no sigui castellà ni Sant Feliu del Racó, no sé, un poble per viure, doncs, ha de ser un poble o de l'Empordà, doncs, un poble de l'Empordà m'agradaria, sí.
Si haguessis d'assenyalar un país?
Un país, home, això sí que és difícil, eh? Un país, jo diria, potser un país nòrdic, amb tots els seus defectes, però en Suècia, amb totes les seves problemàtiques, però bueno.
Una vivència?
Una vivència, el naixement d'un fill.
Un plat de cuina?
Un plat de cuina, doncs, Un dels que m'agrada és una miqueta complicat. Són cruixent de peu de porc amb un llit de cama grocs i una alfarra de sobre i una mica de trufa ratllada.
Doncs jo també m'hi apunto, eh? Com t'agradaria ser recordat?
Com una bona persona, que no va fer mal a ningú.
Bé, doncs fins aquí l'estil d'en Jordi Serra Clariana. Bona nit, moltes gràcies a tots i fins dimarts vinent.
Molt bé, bona nit.